Terra de Mar. Reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.
Terra de Mar, la cita puntual de tots els divendres. El programa és l'hora amb en Jordi Salvador. Hola, Jordi, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Recuperem una miqueta la tranquil·litat després d'aquesta voràgine de la Setmana Santa.
I un descans llarg, 15 dies sense programa.
Descans segons per aquí, aquests dies. Perquè...
Bé, per mi, com a mínim, sí, jo no he tingut programa.
Per mi també, no he estat malament. Molt bé, Jordi. Avui ens trobem aquí per parlar del Cyrano, però, ull, que no parlem ni de literatura, ni de teatre, ni res d'això.
Ni té el nas gros, el convidat.
Tampoc.
No, té el nas normal.
Cyrano és un bergantí i el seu capità és el nostre convidat d'avui, en Miquel Melero. Què tal, Miquel? Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda a tothom.
En Jordi ens el presentarà.
En Miquel Melero és un home seriós i un gran amant de la mar. El seu ofici és el de capità d'un gran veler, del qual, a més, n'és l'armador. En la seva trajectòria marítima ha passat per tots els papers de l'auca: pescador, patró de vaixell d'investigació, patró privat, patró de xàrter i ara, com hem dit, és capità d'un gran veler, el Cyrano.
Que fins fa poc el podíem veure ben a prop d'aquí, no?
Sí, a Sant Feliu de Guíxols, on hi ha estat amarrat. Els seus alts pals amb les vergues creuades donen aquell racó, donaven, perquè ja no hi és, aquell racó un port d'un aire un certament novel·lesc. Si un s'hi acostava i badava davant d'aquella munió de caps, veles i pals, ben bé podia escoltar dins la seva imaginació viatges mítings pels mars del Carib, pel Cap d'Hornos, el de Bona Esperança, abordatges i grans festes al voltant d'una bota de rom. Ara, des de fa un temps, el Cyrano és el Serrallo de Tarragona, un port que li ha fet amistat. La setmana vinent rebrà, dins la festa marítima Tarragona Sails, Serrallo 2011, d'altres velers en una nova iniciativa per donar a conèixer aquesta forma de navegació al gran públic. Miquel, anem a pams. Primer parlem del vaixell, el Cyrano. Com neix el projecte i la transformació actual en aquesta joia de l'esperit de tradició?
És un projecte... Suposo que ha nascut com naixen molts projectes que estan lligats a les persones, no? Una mica com a somni infantil, no? Allò que, vaig néixer en un port comercial, en un port pesquer, que era el port de Sant Feliu de Guíxols. Uh-huh. A casa sempre s'havia parlat, igual que a altres cases es pot parlar de futbol durant davant de la taula o es pot parlar de política, a casa sempre s'havia parlat de barcos.
Yeah.
Els meus avis i besavis havien tingut una naviera a la zona de Màlaga, una naviera que tenia vaixells que feien la ruta cap a les Amèriques, i són aquestes converses que sempre queden i que són recurrents a casa, no?
Uh-huh.
I suposo que això des de petit em va fer somiar en agafar l'ofici i en dedicar-me a alguna que m'agradava, que era senzillament navegar.
És allò que en diem sal a les venes, això, no?
No ho sé exactament. Suposo que pallisses de la meva àvia, verbals.
Compreu un vaixell, una goleta, i la porteu a Sant Feliu i la transformeu, d'una goleta, diguem, clàssica, amb veles cangrees, la passeu... No, era Marconi, si no recordo malament, les originals.
No, era un aparell d'espoleta, era un aparell molt petit, era un vaixell que... el casco sí que estava concebit per navela, que va ser per això perquè el van comprar, però l'aparell era un aparell una miqueta d'opereta, no? Era el típic aparell que fan servir les goletes turques quan no tenen gaire ganes de navegar.
Ja.
El que passa és que el casco sí que és un, de veritat, que és un casco que poder sigui dels últims fets allà a Turquia amb, diguem, les plantilles, amb les ganes de fer barcos que navegaven dia en dia, no?
Uh-huh.
Que va ser el que em va enamorar d'ell, no? La forma del casco.
I a partir d'aquí, un bon dia agafes el xerrac, la serra elèctrica, talles els pals i me'ls canvies i els hi poses uns pals allà brutals, perquè realment quan els velles feien una certa feredat de veure aquells pals tan grossos allà, i muntes un aparell absolutament diferent al que estem acostumats a veure per aquí, no? Perquè muntes un aparell de bergantí amb les corresponents veles quadres. Veles quadres són aquestes veles que hem vist en les grans aparicions dels grans vaixells aquí, dels grans velers aquí al Port Palamosí, amb l'Estat Amsterdam i amb el Palinuro i amb el Vespucho, no? Vull dir que pocs vaixells porten avui aquest tipus de vela.
Com he dit, és un somni infantil. És el que volia fer des de jovenet. M'ha tocat passar per molts nivells en el meu ofici des del començament, però sempre el somni ha sigut aquest. Va haver-hi un moment en què a casa més o menys es podia intentar aquesta aventura. Vaig comprometre un poc un xic a la família i dic, anem a preparar un vaixell que sigui un vaixell de referència. No? Anem a preparar algo que sembli un vaixell escola, no?
Estem parlant d'un vaixell absolutament privat, que no rep cap mena d'ajuts, com el Pailabot Santa Eulàlia, el Far de Barcelona o el Rafael que tenim aquí, oi?
No, fins ara no hem rebut absolutament cap tipus de subvenció per res. Portem ja 6 anys amb el projecte. Per fer-nos una idea, són 6 anys en què hem estat treballant 12-14 hores cada dia durant l'hivern per anar transformant el vaixell, i quan arribava el bon temps paraven la feina i amb el que hi havia fet doncs navegàvem, no? Uh-huh. Això es va portar primer moltes satisfaccions perquè hem fet el vaixell nosaltres mateixos, ens hem basat per l'aparellar en els càlculs que apareixen en el llibre de Monjo i Pons, però també ens ha portat a una mica de mals entesos a la gent. O sigui, costa de dir-li a la gent, no, és que aquest barco aquest any funciona així, hem fet l'aparell així, però sembla una mica barco de turisme perquè tenim de portar turistes.
Sí, esclar, s'ha de menjar, no?, d'alguna forma.
Evidentment, és un projecte que ens ha costat moltíssim sacrifici. I ha sigut així, es fa poc a poc. L'última vegada va ser ja pràcticament reformar tota la banda de popa, uh-huh, que va ser fer una plantilla de la popa antiga existent, estendre-la en el garatge de casa, per sort és força gran, fer totes les peces de fusta amb la mateixa forma que tenen ara,
actualment,
una numerades, uh-huh. Uh-huh. Després tallar la fusta, tallar la popa antiga, i dintre de l'aigua, sense necessitat de pujar a bradero, treballant des de bots, doncs muntar una popa que té, fa algo més de mig metro més del que feia abans.
Déu-n'hi-do. No, realment és un vaixell que actualment quan el veus, impressiona realment, vull dir, per l'aspecte que té, i perquè realment, possiblement, ja com he dit abans, no n'hi ha cap com aquest, no? Com hem dit abans, una de les peculiaritats que té són aquestes veles quadrades, i també hem dit que és l'únic gran vaixell que hi ha. Això és una aposta per continuar amb l'ensenyament, o sigui, perquè els mariners del futur o la gent que li agrada el mar en el futur encara pugui conèixer el que és navegar amb una vela quadra, que no és el mateix del que estem acostumats aquí.
Això se deriva també d'una conversa que vaig tenir fa uns quants anys ja. Estava treballant amb un vaixell científic, estàvem excavant un vaixell antic, i estàvem parlant sobre els antics aparells i sobre els antics vaixells. I va haver-hi una cosa que em va dir el gran jefe dels arqueòlegs d'aquell moment, que em va deixar bastant impactat. Diu, aviam, tenim tots els datos possibles per reconstruir un gran vaixell. Uh-huh. Malauradament, diu, no queda ningú capaç en aquest país de portar-lo. Es pot portar el Victory, vai, uh-huh, ja existeix el Victory, però el Victory porta anys i anys i anys
amarrat, no?
I en sec. Si intentessin navegar vaixells molt complicats, evidentment ens falta la pràctica, aquesta pràctica que...
L'experiència, sí, d'alguna forma, no?
Però no pot ser una experiència d'un sol viatge. Té de ser una experiència d'estar anys i anys portant el mateix aparell.
Bé, de fet quan es fa l'embarcament, quan un mariner decideix ser professional, a banda dels estudis, una cosa que sempre he considerat que és molt, molt oportuna és que se'ls exigeix 2 anys d'embarcament, no? Perquè se suposa que amb 2 anys embarcat en un vaixell, més o menys els comences a veure una mica tots els colors, que suposo que és això el que es tracta, no?
Sí. Senzillament practicar amb una sèrie de veles, practicar amb un aparell del que van tenir de sortir pràcticament de zero, no? Mm-hmm. Coneixia de vela el que coneixia de vela, però tampoc poca cosa més.
Home, és interessant i curiós veure quan en el Cirano, que he tingut ocasió de haver-hi alguna vegada, veure pujar un gavier, un mariner a 20 i tants metres d'alçada en moviment al vaixell, no amarrat al port, sinó el vaixell navegant, fent les maniobres potser d'entrar a port per aferrar les veles. Bé, com si més no, a la majoria dels mortals impressiona. Suposo que un cop estàs habituat a fer-ho, doncs no deixa de ser una feina com una altra, no? Però...
Bueno, nosaltres també ens impressionava els primers dies. La veritat és que va ser muntar-ho tot a port, i bueno, la sort que van tenir és que nosaltres vam fabricar l'aparell. Quan va arribar el moment de navegar portàvem molt de temps soldant a dalt, collant cables, fent tot el que teníem de fer, no, per fer l'aparell. Com que estàvem al port de Sant Feliu, tots sabem que el port de Sant Feliu és una miqueta... En fi, es mou molt, de vegades. Sí, sí. Havíem tingut de seguir treballant i teníem una miqueta, com que diu, el cervell i l'estómac fet.
Curiós. Canviem de tema, dintre del mateix apartat, no? La setmana que ve hi ha el Tarragona Sails, el Serrallo 2011. És un acte organitzat per l'Associació de la Mar, que és una associació vinculada amb el vostre vaixell, en estreta col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona. Això és una activitat absolutament nova que no s'havia fet mai. Quins són els objectius d'aquesta activitat?
Bueno, els objectius, almenys en aquest primer any, és senzillament intentar reunir una sèrie de vaixells, una sèrie de velers. No podíem parlar de vaixells ben bé clàssics, som més aviat vaixells amb esperit de tradició, però portats per professionals. O sigui, hem intentat agafar els pocs vaixells que hi ha a la nostra costa mediterrània i que es dediquin doncs, a fer passatge, a fer charter, coses senzillament que els obliguen a navegar cada dia i portar-los un dia doncs,
quatre dies
portar-los i reunir-los en un puesto, en un port que bueno, en aquest cas és el port de Tarragona, que per nosaltres ha sigut el port ideal, no? És el port que ens ha acollit i ens ha donat una sèrie de facilitats per fer tot això.
Home, s'ha de dir que és una frase que està molt dita, és un adjectiu que potser està ja molt usat, no? Perquè realment és un record entranyable, perquè veure aquests vaixells situats a la mateixa línia del port del Serrallo, just allà davant dels restaurants i tal, home, és una imatge que impressa, com si estiguéssim aquí a tocar del museu, per entendre'ns, no? És un lloc que ni fet a mida, potser, no?
No, és en certa manera el que s'ha buscat. Poder una mica aquesta reunió és filla del fet que el vaixell nostre hagi estat allà al Serrallo i hagi vist el port i el potencial que té aquella zona del barri del Serrallo. No?
Creus que el fet que el públic general pugui esdevenir mariner o marinera ocasional per unes hores a bord d'un gran veler afavorirà la millor comprensió de la recuperació i el manteniment de la cultura marítima, que els catalans sembla que sempre han deixat com una mica de banda?
Esperem que sigui així. De fet, esperem que la gent se pugui acostar als vaixells i no... Aviam, fugim una miqueta de la idea del que són les regates. Tant a la nostra manera de navegar, doncs navegarem en comboi, navegarem tots en conserva i junts durant... Bueno, farem una sortida al dematí i una altra a la tarda. Com a la manera d'acostar-se la gent als vaixells? Els vaixells estaran, quan no estaran navegant, seran de portes obertes. O sigui, la gent podrà acostar-s'hi, podrà veure el vaixell, però sobretot podrà parlar amb les tripulacions. No és el mateix poder parlar amb una persona que surt a navegar al cap de setmana que parlar, potser la nostra manera de parlar, la nostra manera de pensar, la nostra manera de ser és una mica diferent a la gent que hi sortim cada dia, que sortirem durant tot l'any. No? És acostar el que queda de cultura marítima real a la gent.
Sí, li traurem possiblement aquesta pàtina de romanticisme que a vegades podem tenir, i parlo en primera persona, les persones que ens dediquem al mar d'una forma com a hobby, no? com a afició, no? que ens agrada, però que realment el veiem com una cosa allò de 4 hores a la setmana o 6 hores a la setmana, com a molt. No? Una cosa que sobta molt quan t'acostes al Cyrano és que hi ha canons.
Disparen,
uns canons que disparen, si són armes fictícies que s'usen per recreació artística, no? Concretament. Els catalans, en general, sembla que han volgut oblidar que en un moment donat van tenir una marina catalana com molt potent i important, no? Que va arribar a dominar fins a tota la Mediterrània. Reivindiqueu d'alguna forma aquesta història, vosaltres?
Estan fets precisament per reivindicar això, per reivindicar les històries dels corsaris catalans, tant d'en Badia de Palamós com d'en Basar de Sant Feliu, com tants altres que varen fer gestes més que novel·lesques, dignes de bastantes pel·lícules, i en canvi estan oblidats una miqueta, més que oblidats, estan, no sé, com apartats de la història.
Com amagats, no? Sembla que s'hagi amagat.
Quan llegeixes, per exemple, que en Basar de Sant Feliu i en Badia de Palamós varen arribar a fer un desembarcament a Menorca, que varen arribar a rescatar els vaixells que els anglesos ens havien pres, que varen volar les fortaleses d'allà, amb gent dels nostres pobles.
Sí, sí.
I estem parlant de finals del segle XVIII, no? Dius, ostres, per què això no es parla, no? Doncs ha sigut una mica, artillar el Cyrano ha sigut una mica voler perdre la vergonya a fer les coses.
Sembla molt bé. És cert que hi ha tota una part de la història de la Marina Catalana que està com tapada, com mig coberta, no? Amb una lona, no? Que és tot, per exemple, tot el tema del transport d'esclaus que es feia a Amèrica i tal, que es van fer grans riqueses en aquest país, no? Vull dir que han promocionat grans obres que avui van a visitar tots els japonesos amb càmera de fotografia, per no dir ell directament, no? I que realment, o el cas dels corsaris, no? Perquè són històries que sí, que diguem que es parlen però amb veu baixa, no? I sembla que fan com una certa vergonya, no? De que hem fet això, només han fet comerç en aquest país, sembla, no? Molt bé.
Doncs bé, ja que parlàvem de gestes èpiques, nosaltres, com sempre, demanem al nostre convidat que ens proposi un tema musical per posar cloent de l'entrevista, i avui ens ha triat una referència cinematogràfica, en aquest cas una pel·lícula de pirates, una doncs, que en català traduiríem com l'Illa dels Caps Tallats, i que doncs, a través del seu tema principal és la petició que ens ha fet en Miquel. Què t'atrau d'aquesta música, Miquel?
Poder la grandiositat. És un tipus de música que quan estàs navegant estàs molt lluny de terra. Vull dir lluny, lluny, que no... Hi ha determinades melodies que t'entren dintre del cap. Allò mentre estàs allà dalt, mentre estàs a la dalt dels pals o així, no t'entren melodies molt suaus. El que t'entra és el... O sigui, és el moment que t'estàs enfrontant a la naturalesa i a la teua por.
Necessites energia.
Sí, et donen valor directament. I és una peça, com he dit moltes vegades aquí, que ho he fet servir molt la paraula, molt infantil, però que a mi m'omple quan estic en aquesta situació. No?
Escoltem-la. Miquel Melero, moltes gràcies per haver vingut avui. Fins la pròxima, que vagi bé.
És l'hora de Terra de Mar. Cada divendres, després del temps d'esport, la trobada marinera amb la tradició, amb Jordi Salvador. La col·laboració de l'associació La Mar d'Amics i la participació del Museu de la Pesca de Palamós.
Molt bé, Jordi, doncs ja que hem parlat d'un vaixell de vela clàssic com és el Cyrano, doncs ens hauríem de referir també avui a les paraules de mar a l'aparellatge d'aquest tipus de vaixells, no?
Oh, i tant, i ben complicat que és. El Cyrano és un bergantí goleta de dos pals. El que es troba més aprovat, més al davant, és el trinquet. Aquest està creuat per tres vergues, a les quals hi trobarem aferrades, el que vol dir lligades, les veles. Com tothom sap, en un vaixell, totes les veles tenen un nom. Així, en el trinquet d'un bergantí goleta com el Cyrano, hi trobem, mirant des de la coberta cap amunt, la vela de trinquet, la de balatxo i la de goneta de proa. De baix a dalt, les veles són cada cop més petites. Alguns vaixells encara duen una vela dalt de tot, que és la sobregoneta de proa. Però sovint, al mar hi ha unes jornades amb molt poc vent. Si aquest és portant, és a dir, si ens ve per la popa, pel darrere, al pal trinquet s'hi poden muntar unes veles auxiliars. Amb dos costats de la goneta de proa i del balatxo s'hi munten les ales. I als costats del trinquet, les veles rastreres que arrosseguen per sobre de l'aigua. D'aquesta forma, el vaixell pot aprofitar fins a l'últim bri de vent.
Està molt bé que hagis precisat, eh? Que proa és al davant, que popa és al darrere.
Home, jo crec que a aquestes alçades ja la gent deu saber-ho, no? Amb 20 i no sé quants programes
sí,
que portem.
A mi sempre em van explicar que mai s'ha de donar res per sabut. Anem amb l'agenda, Jordi?
Anem amb l'agenda. Molt poqueta cosa, aquesta setmana. Dissabte, a les 10 del matí, tenim un altre taller de cuina, a l'Espai del Peix, on ens faran uns fantàstics fideus rossejats. Recordeu, que per anar-hi s'ha de reservar el telèfon 972-312-333 o bé directament a la web espaidelpeix.org.
Fideus rossejats, segur que valdrà la pena. Jordi Salvador, moltes gràcies. Fins la setmana que ve, que vagi bé.
Bon vent i salut.
Terra de Mar, disponible a la carta al web radiopalamós.cat. Entra a la Font Història i trobaràs tots els espais emesos.